continuant la programació religiosa d'aquest diumenge, ara des de Menorca els oferim el programa Església Notícia. Estem amb tots vostès, amb Marc Florit, na Sònia Febrer, Antoni Fullana i en es control Antoni Barber.
En els propers 15 minuts els oferirem comentaris, cròniques d'activitats, l'agenda de la nostra església i una reflexió sobre el temps d'Advent.
Sí, avui començam l'Advent, un temps que ens convida a recórrer un camí cap a la veritable alegria, l'arribada del Senyor, un fet que es porta a una vida nova i una vida plena.
Començam i d'oi ho fem aquest diumenge amb una nova reflexió sobre el 30 aniversari de Mestral Menorca.
A Arbres del Gendà, cada any es fan dos cursos on els alumnes reben nocions bàsiques del treball de cultiu i producció, així com de manteniment de finques. A més, aquest projecte s'ha convertit en una eina per a la conservació d'un espai natural tan emblemàtic de la nostra illa com és el barranc del Gendà.
Una altra acció important ha estat la recuperació de la font natural de Serenjassa i de l'antic sistema de regadiu tradicional de l'època àrab, el que permet una gestió responsable de l'aigua. Una acció que també va acompanyada de la recuperació de fonts naturals de la zona de mà de l'Associació de Cas Vecins de Ferreries.
Arbres del Gendà també ofereix visites guiades per a particulars, empreses, comunitats i centres educatius. Aquest projecte és un punt de referència en la cura del medi ambient, però això mirant al futur volem continuar creixent, inspirats en les encícliques del Papa Francesc, Laudato Si, Fratelli Tutti, Laudato Deo. El 29 de novembre, al final de l'Audiència General Francesc, el Papa va tornar a prendre la paraula després de que un funcionari de la Secretaria d'Estat llegís la catequesi a causa de la dificultat del Sant Pare per parlar degut a una inflamació als pulmons i va llançar una crida pel drama que es viu a l'Orient Mitjà.
Que continuï la treva a Gaza, s'alliberi tots els segrestats i es permeti l'accés a les ajudes humanitàries necessàries. També amb una invitació a no oblidar Ucraïna, que tant està patint, encara en guerra, va manifestar el Papa.
Francesc va confirmar que està en contacte amb la parròquia llatina de la Sagrada Família a la Franja de Gaza, amb aquestes paraules. He parlat amb la parròquia. No hi ha aigua, no hi ha pa, la gent pateix. Pateix la gent humil, la gent del poble, no els que fan la guerra. Demanem la pau.
Pau, sempre pau, pau. La guerra sempre és una derrota, tots perden. Els fabricants d'armes, aquests guanyen bé, a costa de la mort dels altres, va ressaltar el Papa. I ara els informem de les activitats que han tingut lloc aquests dies a l'Església de Menorca. Per començar, els explicam com s'ha viscut la festa de Sant Climent.
El diumenge dia 9 de novembre, la parròquia de Sant Climent va començar a celebrar la festa del seu patró amb una romeria pels carrers. Així, amb aquesta festa, es recorda que aquest poble porta el nom d'una persona que va entregar la vida per Jesús, el seu instrument de tortura, l'àncora, a la qual Sant Climent va ser fermat i llançat al mar i que es va portar a una mort cruenta. Esdevé transformada en símbol d'esperança. És l'estat propi del cristià, aquell qui espera en les promeses de Crist. Des de sempre, Sant Climent ha suscitat una gran devoció a Menorca. El poble es va volcar amb aquesta celebració i el dijous, dia 23 de novembre, es va celebrar una solemne Eucaristia en el dia de la seva festa, que va acabar amb una berenada de convivència i germanor.
Tot seguit els informam de la iniciativa d'una parròquia ecosolidària aquí a Menorca.
Des de fa un temps, la parròquia de Sant Antoni Maria Claret està reflexionant sobre la proposta que fa el Papa Francesc a l'encíclica Laudato Si sobre la cura del planeta en totes les seues dimensions. Una de les primeres mesures ha estat la instal·lació fotovoltaica que es va fer amb plaques solars a totes les cobertes de l'edifici amb una finalitat social i com a proposta per a l'ús d'energies alternatives. Ara que COS, el Consell Parroquial, ha decidit donar una passa més, a partir de la proposta que fa Justícia i Pau de crear una xarxa de parròquies ecosolidàries que s'ha plantejat com a objectiu conèixer aquesta iniciativa i cercar camins de compromís. En aquesta línia, el 24 de novembre, es va fer una reunió online del Consell Parroquial, obert a tota la comunitat. Es va comptar amb la participació de Maria Bargalló, de Justícia i Pau de Barcelona, que acompanya aquest projecte amb la finalitat de veure quines noves accions es poden dur a terme a la parròquia.
Per acabar, els detalls del Consell Diocesà de Pastoral.
El 25 de novembre, a les dependències del Santuari de la Mare de Déu del Toro, va tenir lloc la sessió constitutiva del Consell Diocesà de Pastoral. Després d'un moment de pregària, el bisbe Gerard va oferir unes paraules de benvinguda. Paula Díaz és un dels membres d'aquest Consell Diocesà.
Me gustaría remarcar que la importancia del Consejo Pastoral Diocesano le viene porque es la representación de toda la diócesis. Está formado por laicos de diferentes ámbitos de la Iglesia menorquina, miembros de la vida consagrada, diáconos y sacerdotes con diversas responsabilidades en la vida de la diócesis. Tiene como objetivo estudiar la presencia de la Iglesia en los diferentes sectores y ambientes de la diócesis, programar y revisar periódicamente las actividades pastorales de la misma. Resumiendo, se encarga de valorar y revisar qué hacemos como Iglesia y hacia dónde tenemos que ir.
Un dels punts de la reunió va ser l'elecció dels membres de la comissió permanent. Els quatre representants laics elegits van ser Paca Llebrés, Lorenzo Lafuente, Manel Febrer i Toni Trens. Aquesta comissió també estarà conformada per mossèn Josep Manguant, delegat de l'àrea d'espiritualitat, i pel celestial sacerdot Emili Marcos Souto, arxiprès de Ciutadella. D'altra banda, es va reflexionar sobre el Consell Episcopal, que ajudarà directament el bisbe en el govern de la diòcesi. Estarà format pels 8 membres del Col·legi de Consultors, el diaca Joan Mercadal Victori, la religiosa de Consolació Maria Victòria Aymerich i per dos laics, Paca Llebrés i Lorenzo Lafuente. La sinodalitat serà un dels temes que es reflexionaran al llarg del curs, escoltant de nou a Paula Díaz.
Podemos decir que el Consejo Pastoral Diocesano es un ejemplo de sinodalidad. La sinodalidad es uno de los temas, entre otros muchos, que trabajaremos durante este curso pastoral. Para ello, nuestro obispo presentó al Consejo Pastoral Diocesano el informe de síntesis de la Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, que lleva el título Una Iglesia Sinodal en Misión, que nos ayudará a meditar cómo caminar hacia una Iglesia más sinodal con tres ejes de actuación: comunión, participación, misión. Se pretende establecer un diálogo a partir de la propia experiencia sobre cada uno de los temas y cuidando siempre el clima de oración. Me gustaría añadir esta frase de la sesión inaugural del Sínodo de los Obispos. La vida sinodal es la experiencia de poder encontrar una unidad que abraza la diversidad sin cancelarla.
Perquè no es perdin cap de les activitats que es duran a terme en aquest inici del test d'Advent, ara els hi faim arribar la nostra agenda setmanal. Reportatge de l'Església de Menorca.
Aquest diumenge, d'aquí uns minuts, a partir de les 10 hores, el programa Mosaic d'IB3 Televisió podreu veure un nou vídeo sobre l'Església de Menorca.
Festa del Parador.
Es farà el proper dimecres, dia 6 de desembre, a les 11:30 hores al monestir de Santa Clara.
Presentació del nou llibre de Joan Bosco Faner.
Tindrà lloc el proper dijous 7 de desembre a les 21 hores a l'església Santa Maria a Ferreries.
Solemnitat de la Immaculada Concepció, amor.
Celebracions a la parròquia de la Concepció. Els dijous dia 7 de desembre a les 20:15 hores, vigila d'oració amb motiu de la festa titular. I els divendres 8 de desembre, missa solemne a les 12 hores.
A Ciutadella.
Els divendres 8 de desembre, missa arxiprestal presidida pel bisbe Gerard a les 12 hores a la catedral.
En la cloenda del programa d'avui, escoltant la reflexió que ens fa arribar mossèn Josep Manguant.
Algú ha concretat el secret de l'harmonia personal i comunitària en tenir alguna cosa que fer, algú a qui estimar i quelcom que esperar. Ser i sentir-se útil a través de l'acció i viure l'experiència de l'amor compartit són, en teoria, camins comprensibles per la recerca de la felicitat. Però necessitem també esperar per viure amb sentit? Que o qui? L'esperança, en efecte, constitueix el motor i el volant del vehicle de la vida, la que l'orienta i la dirigeix. La persona humana és un animal de desitjos. El sofriment ve dels desitjos no satisfets, de les expectatives no acomplertes. Gestionar bé els desitjos, educar-los, és fonamental per superar la frustració de l'anhel contrariat. Els més joves ho tenen particularment difícil, perquè amb facilitat poden caure en el perill de creure que la realitat ha d'estar sotmesa a l'imperi dels propis desitjos, fins i tot de primaris capricis. I ho volen tot i ja. I aquest camí porta a l'abisme de la frustrant insatisfacció o experiència de fracàs en no assumir límits. El desig ens mou, ens motiva a actuar, però tantes vegades aconseguit l'objectiu que ens han proposat, quedam de nou insatisfets. No en tenim prou mai, i és que el desig humà es manifesta inabastable, insaciable. Res del món present i material pot assaciar l'anhel de plenitud, d'amor, d'eternitat, de sentit, d'absolut. En definitiva, aquest anhel és, en el fons, un desig de Déu. Conscient d'aquesta realitat, Sant Agustí formula aquesta pregària. Ens heu fet per a vos, i el nostre cor està inquiet fins que no descansi en vos. En els creients en Jesucrist, la insatisfacció de no veure complert el desig a la realitat material i espiritual d'aquest món que passa, ens obre a una altra perspectiva. La vida definitiva i eterna, el futur de plenitud, el que deim el regne de Déu. Set característiques descriuen aquest projecte iniciat ja aquí per Jesucrist i que esclatarà definitivament més enllà de la història. Veritat, vida, santedat, gràcia, justícia, amor i pau. L'esperança cristiana, que és la versió creient del desig més pregon, necessita ser trabada i viscuda. Demana temps, esforç, il·lusió, fidelitat, acció. Com són les realitats importants de la vida, l'esperança cristiana exigeix dedicació, semblant en el bon pagès que espera la cuita amb un treball constant. Malgrat totes les aparences, la humanitat no avança cap a la destrucció, sinó cap a la plenitud i la felicitat. Ingenuïtat? Déu en Jesucrist s'ha fet història i ha sembrat la llavor del regne. És com el llevat dins la pasta que la fa fermentar tota. Ja és una realitat present i actuant, però arribarà a la seva plenitud més enllà de la història, quan Déu sigui tot en tots. D'aquí la nostra súplica. Veniu, Senyor Jesús. Tota la vida presenta els temps d'Advent, període per viure l'esperança. Però especialment en aquestes quatre setmanes que precedeixen el Nadal, la litúrgia ens convida a trebar-la i refermar-la. Realment, què esperam? Què és allò que mou la nostra vida? L'orienta i li dona sentit? L'esperança per al creient és fonamentalment una persona, Jesucrist. L'esperam, l'anhelam, l'acuim. Ell va venir, ve i vindrà.
Després d'escoltar aquesta reflexió, els deim adeu.
I ho feim amb el desig que visquin intensament el temps d'Advent.
Fins la setmana que ve, si Déu vol. Adeu. Adeu.